Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest acte. Arribats ja al punt que ja tenim aquí, ja està a tocar un cop més la festa major. I arribats a aquest punt, el Gest té l'enorme felicitat, el goig, de poder presentar un quadern que ja és el que fa número 66, que no deixa de ser una petita aportació, en aquest cas a l'estudi del que envolta la festa major. El treball que presentem avui, a les subhastes dels balls populars de la Festa Major de Sitges, del que és autora la Blanca Planella. El treball, com ha dit la Núria, és el treball que fou mereixedor el 2015 del Premi Carbonell i Jané en la seva categoria per a estudiants de batxillerat. En aquell cas, execuo amb un altre treball, a Història d'un carrer, de la Carla Maica Muñoz. Uns premis que, deixeu-m'ho dir, el Gest encara amb renovades il·lusions, i que és un fet que ens interessa i ha d'interessar a tothom, i ens alegra alhora perquè demostra l'interès que té la gent jove en fer recerca o en buscar dades interessants sobre les arrels o el passat de Sitges, i en aquest cas sobre la Festa Major. Bé, el treball que avui tenim la fortuna de poder presentar constitueix una aportació en relació a un dels aspectes menys coneguts i menys treballats de la Festa Major, alhora que és un element cabdal, que és el del seu finançament i el finançament dels balls que hi prenien part. El treball recopila de manera detallada les dades de les que es disposa en relació que del procés de repartiment dels balls, recollint noms i dades i preus, en aquest cas, de qui eren els beneficiaris d'aquesta mena de prebenda que es constituïa. Es trasllada d'alguna manera a un món, a un Sitges, a un món on la burocràcia no havia arribat als extrems d'avui en dia, i on el donar-se la mà la paraula en si mateixa ja constituïa un segell sòlid entre dues persones. Aquestes subhastes de les que ens parla el treball no deixaven de ser una concessió d'un servei, en aquest cas a la baixa, és a dir, que a partir del preu del preu que s'establia de sortida, disposat per l'autoritat, i només si hi havia més d'un optant al ball, es licitava guanyant habitualment. La Blanca ens comenta que no sempre va ser així, sinó que normalment guanyava el ball que en demanava un preu inferior per executar el ball durant aquella festa major. Lògicament, això implicava una competència entre les persones que optaven a fer el ball, cosa que feia baixar les perspectives inicials, que hauria de fer baixar les perspectives econòmiques inicials de sortida. Arribats al punt de que en algun any és el ball qui acaba havent de posar alguna mena de quantitat per poder optar al ball. Tenint en compte que cal tenir en compte també que durant molts anys, durant un període important d'aquesta història, les músiques que van agregades al ball formaven part d'aquesta quantitat adjudicada, és a dir, que era el mateix ball que se'n feia càrrec econòmicament. És un procés que la Blanca documenta des de 1899 i que s'estira o s'arrossega llanguidament fins al 1972. Una subhasta feta en principi a viva veu i que en determinats anys és molt concorreguda, cosa que fins i tot que sobta. Com per exemple l'any 1906, on ens comenta que hi ha dos licitants pel ball de bastons grans, però per exemple n'hi ha 7 pel mitjans, 3 pels petits, 6 pels pastorets, 4 pels cerculets, 12 pel ball de diables, 8 pel de gitanes i 4 pel de gegants. O l'any següent, l'any 1907, on n'hi ha fins a 11 licitants pel ball de bastons grans, 7 pel de pastorets, 3 pel de cerculets o 2 pel de gegants. I on a més ens adonem, resseguint les dades que ens aporta, que en moltes ocasions o en molts anys un mateix licitant opta a més d'un ball. Fet que demostra que allò era altament interessant i o rentable. A més, que implica un nou coneixement per la gent que aprenia, que havia de prendre part, de què és el que havien de fer. No crec que això s'improvisés d'un dia per l'altre. Aquest finançament, el que s'optava, és a dir, aquesta aportació econòmica que feia en aquest cas la comunitat, l'Ajuntament, mitjançant ella i mitjançant sobretot la trista decadència en la que va arribar els últims anys el fet del llevant de taula, que finalment pràcticament es convertia en una prerrogativa que permetia als balls el poder anar per les cases benestants i per les entitats per representar el ball i han acabat poder passar la gorra o recollir el sobre pertinent, cosa que encara jo recordo haver fet en condició d'angelet dels Cerculets. Aquestes coses devien representar un fonament complementari, econòmicament complementari, força interessant. Si no, no s'entén com podien haver tants licitants per aquelles contrapartides, per aquells balls. De fet, això està lligat amb la evident migradesa econòmica que tenia la gent, diguem-ne, pobra del moment, o la gent de base social més simple, i que com ens recordava sempre en Jofre, amb la seva frase que sempre recordava, que els senyors no ballen, són els pobres els que fan la festa amb els senyors, amb els rics. En un entorn marcadament polaritzat socialment, com és el de, sobretot la primera part, la primera meitat del segle XX, on els balladors habitualment ballen per guanyar-se alguna cosa, guanyen per fer una pela, guanyen per fer-li la festa amb els rics, ballen més per necessitat que per devoció. Un fet que, alhora que és remarcable, crec que cal no oblidar, perquè històricament esdevé, crec jo, el factor clau per la seva pervivència, per la seva continuïtat. I que juntament el fet netament integrador que constitueix en si mateix la festa, li donen a la festa mateixa un gran poder de cohesió social. És una realitat almenys fins a l'esclat de la Guerra Civil, el fet de la necessitat merament perentòria d'intentar entrar a fer els balls. Mica en mica, sobretot després de la guerra, aquesta devoció, més la cohesió que implica el fet de pertànyer a una colla, més les ganes de passar-s'ho bé que comença a tenir la gent, aniran guanyant terreny cap a una mena de... on deixaran de banda la necessitat crematística que havien tingut fins a aquell moment i esdevenen un fet més integrador socialment per la gent que vol integrar-se d'alguna manera socialment a la vila. Dit això, això és més o menys el que podeu copsar en llegir l'estudi que ha fet la Blanca. El que us voldria ara és presentar una miqueta l'autora del treball. La Blanca, m'imagino molt coneguda per tots vosaltres, és la digna successora d'una nissaga ja de gent molt vinculada a la festa major, ha vist tiets pares amb grans vinculacions, ella mateixa, vinculada a molts balls, als Cerculets, als Panderos, a les Gitanes, lligada familiarment a la jove de Diables, i crec que ha tocat gairebé ja moltes de les tecles que es poden tocar, i a partir d'ara tindrà una més, que és la de ser una referència en l'estudi de la festa major. És una jove de 20 anys que només amb 16 anys decideix fer un treball de la mà del seu avi, submergint-se en l'estudi d'aquesta petita part de la festa major. Rescabalen dades a l'arxiu municipal i d'això en surt el treball que avui tenim la fortuna o la joia de poder presentar. Un treball que, és un treball, o cal entendre com un treball de batxillerat, però que és un punt de partida per altres possibles treballs en aquest sentit i que aporta dades, creiem, dades força interessants. Per ella i per tots nosaltres, jo crec que aquesta festa major serà tremendament o consustancialment diferent, com serà per tots nosaltres. Perquè aquesta mateixa entitat, aquests mesos o els darrers mesos, ens van deixar unes persones amb les quals teníem bastant de bona aprecia i relació. Voldria recordar en primer lloc el cas del Ramon Soler, i sempre havia estat al costat del jazz en les edicions, en les publicacions i en molts dels actes. Sobretot també en Jofre Vilà, referent indiscutible a l'hora de parlar del folklore local, membre fundador de l'Agrupació de Balls Populars i un actiu membre fins i tot en els primers anys d'aquesta mateixa entitat. I sobretot serà diferent per l'autora i per molts de vosaltres, perquè trobarem a faltar una persona molt estimada per tots vosaltres, com és en Joan Josep Rocha i Serra, en Coté, un dels grans, o per no dir segurament l'historiador més perseverant i més en qüestions de festa major a Sitges, i que ha estat un punt de connexió moltes vegades en moltes temàtiques i en moltes qüestions entre molta gent que ha intentat establir o tenir coneixement sobre aquesta temàtica. Un punt de referència per molts de vosaltres, i jo diria sense gaire possibilitat d'equivocar-me, que un dels inductors de que aquesta tarda estiguem nosaltres aquí. Per tant, jo deixaria a la Blanca que ens expliqués una miqueta com va anar la confecció d'aquest treball, i bueno, felicitar-te en primer lloc, dir que és un treball molt xulo, que està molt bé, i bueno, si vols dir alguna cosa.
Sí.
Això és normal i és una senyal inequívoca de que molta gent d'aquí s'estimava el teu avi. Vinga.
Primer de tot, donar les gràcies perquè m'hagueu acompanyat avui, i també donar les gràcies al grup d'estudis sitgetans per fer possible la publicació del quadern. Jo havia pensat explicar-vos com vaig arribar a fer aquest treball, perquè bueno, jo tenia molt segur que volia fer un treball relacionat amb la festa major, com no amb la família que tinc, clar. Aleshores, jo estic estudiant dret ara actualment, i vaig dir, bueno, a veure si puc relacionar alguna cosa de la festa major amb el que estic estudiant. I vaig estar parlant amb el meu avi i em va dir, escolta Blanca, fes un petit recull del que eren les subhastes dels balls populars de la Festa Major de Sitges, perquè és un tema que no s'ha tocat gaire i hi ha molta cosa a treure. Total, que jo vaig dir, bueno, pues vale, va, a veure què trobo. I juntament amb el meu avi em vaig passar a l'estiu de primer de batxillerat a l'Arxiu Municipal. Clar, allà hi havia pues, moltes carpetes relacionades amb documents que no estaven ordenats de referents de les subhastes i tot això. I bueno, més o menys amb l'ajuda del meu avi vam poder anar ordenant els documents que vam anar trobant, ho vam escanejar i és quan hem pogut ordenar cronològicament els anys de les subhastes. I bueno, no tinc res més a dir. Que moltes gràcies.
No sé si algú de vosaltres té alguna intervenció a fer. Si no, jo aprofitaria per preguntar-li a la Blanca si et vas trobar amb dificultats que no creies a l'hora de fer el treball, és a dir, veu trobar faltar documentació?
Sí, perquè a les carpetes estaven com, la carpeta ficava un títol d'aquest any a aquest any, però hi havia documents que no estan, bueno, aquí es veurà que es salten anys perquè o no s'ha trobat documentació, o més que res, que per fets que van anar succeint a la història, com la Setmana Tràgica i aquestes coses, doncs no s'ha pogut documentar creiem que no es van fer les subhastes. I bueno, també gràcies a la senyora Vigo, ella té la col·lecció dels ecos de Sitges a casa seva i també a cada eco de cada any, més o menys per les festes del Vinyet, sortia un anunci, que també estan recopilats aquí al quadern, sortia un anunci referent a quina hora i a on es farien les subhastes, que normalment era a l'estudi Vidal sobre les 12 del migdia.
Bé, bona tarda a tots i totes. Gràcies també al grup d'estudis ciutadans per convidar-nos a l'Ajuntament a acompanyar-vos aquesta tarda. Sempre és un motiu de molta alegria que el grup d'estudis publiqui un treball, un quadern, i més quan és per una cosa tan sentida com la que aquesta tarda hem pogut tots viure en directe i quan és relatiu a persones que coneixem i sobretot a la nostra festa. Jo el que voldria és recordar el que deia el Jordi al principi, que és que el grup d'estudis ciutadans sempre ha tingut molt clar que s'havia de fer una aposta per la gent jove del poble. S'havia de fer una aposta pels investigadors i les investigadores novells que comencen i que tenen moltes ganes d'aprofundir en la història del nostre poble i també en la història dels nostres costums i tradicions, com és la Festa Major. I la Blanca n'és un exemple. N'és un exemple clar i, per tant, que el seu treball, que va ser un treball de batxillerat, avui el vegi publicat i que tots nosaltres en puguem gaudir, doncs no podem estar més que agraïts al grup d'estudis ciutadans per aquesta tasca tan encomiable que fa tants anys que fa el nostre poble. I dir-vos que realment, ara estava fent una piulada de l'acte al Twitter i deia, ho parlàvem fa un moment amb l'Olim també, no? Aquesta manera tan peculiar que tenia Sitges fins l'any 1972 d'encomanar amb una colla, a través d'una licitació pública, d'una subhasta a la baixa, l'execució dels balls populars. Com ha canviat la Festa Major en aquests 40 anys, no? Com ha canviat, no? De la gent humil, de la gent que després buscava la inclusió social, a la realitat d'avui en dia. Com ha canviat i com ha evolucionat la festa. Per això ens és molt necessari estudis i treballs com aquests, per entendre que la Festa Major del segle XXI és el fruit de l'evolució de moltes festes majors anteriors, del segle XX, del segle XIX, de molts segles anteriors, i que tenim un encàrrec molt gran, que és mantenir-la, preservar-la i fer que aquests, els més petits, l'entenguin i la gaudeixin com la gaudim. Per tant, gràcies, felicitats Blanca, felicitats al grup d'estudis i bona Festa Major a tothom.